Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. La crisi financera no afluixa avui, ha tornat a castigar les borses europees, que registren un nou dilluns negre amb pèrdues importants des de primera hora. Marta Romagosa.
Els mercats reaccionen d'aquesta manera a l'agreujament de la crisi del sector financer, que porta cada vegada més governs europeus a actuar per garantir la solvència d'alguns dels seus bancs.
Avui han estat Alemanya, Àustria, Dinamarca. Com estan les borses ara mateix? Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
La posa instal·lat en aquestes borses europees en plena caiguda lliure, totes per sobre del 5%, tret del mercat espanyol. L'IBEX 35 baixa ara un 3,93%, fruit del pànic venedor enmig d'una gran desconfiança arran dels temors sobre la situació econòmica, sobretot després de les noves dificultats d'algunes entitats bancàries europees. L'euro cau fins a mínims de 13 mesos contra el dòlar i el preu del barril de petroli europeu Brent s'abarateix per sota dels $86 i mitja mesura que la crisi financera es va cobrant noves víctimes a Europa.
José Luis Rodríguez Zapatero, tot això reuneix aquesta tarda amb la banca espanyola. Aquesta nit hi ha reunió dels ministres d'Economia de la zona euro.
I el vicepresident econòmic, Pedro Solbes, hi anirà demanant més coordinació entre els governs europeus i no descarta actuar si no hi ha acord.
Nos hubiera gustado que ningún país miembro hubiera tomado decisiones unilaterales que siempre son negativas. Si hay que tomar alguna decisión, la tomaremos. Pero nuestra prioridad, evidentemente, es que la decisión sea europea.
Premi Nobel de Medicina per als descobridors del virus de la sida i del papiloma humà.
Es tracta del francès Luc Montagnier i la francesa François Barré-Sinoussi i de l'alemany Harald Zurhausen.
Un premi rebut amb molt d'entusiasme a França, París, Maria Rovira.
Doncs és del prestigiós Institut Pasteur, on han treballat durant molt de temps els dos guardonats francesos amb el Nobel de Medicina. S'ha destacat que, a part del descobriment del virus de la sida, reconeix la feina feta durant 25 anys en la investigació sobre la malaltia i el seu tractament. En un comunicat, el president francès ha remarcat el reconeixement nacional per un premi que remarca una llarga tasca que encoratja la investigació biomèdica francesa i europea.
I en marxa a Barcelona el Congrés Mundial de la Natura, que aplega 8.000 experts.
Avui s'han donat a conèixer el número d'espècies amenaçades d'extinció al món.
Què en sabem exactament d'això? Barcelona, Valeria Obereda?
Entre un 25 i un 36% de les espècies de mamífers del planeta, i parlem d'unes 5.500 espècies, estan en perill d'extinció. Estem, doncs, davant d'un indicador que la biodiversitat està en crisi. La solució passa per investigació i, en un segon nivell, per fer polítiques concertades pels governs.
I al Brasil, Lula da Silva ha refermat el seu bon moment a les eleccions municipals que es van fer ahir.
Ha guanyat a tot arreu, menys a les ciutats més importants del país.
Com queda Lula de cara a les presidencials del 2010? Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Doncs sí, Marc, Lula da Silva i el seu partit dels treballadors surten molt reforçats d'aquests comicis municipals, considerats el gran baròmetre de cara a les eleccions generals del 2010. I atenció a aquest nom, el de l'alcaldable per São Paulo, Marta Suplicy, que ha passat a segona volta electoral per desfer l'empat a les urnes paulistes. Però ens sentirem a parlar bastant d'ara endavant, ja que està considerada per a molts la successora del president Lula da Silva.
A 2:45 de la tarda, notícies pròximes. Amb aquests titulars que ara avancem, Girona, Clara Jordan.
El jutjat de vigilància penitenciària de Catalunya ha denegat el règim obert als dos condemnats pel naufragi de la barca a l'Estany de Banyoles i els obliga a reingressar a la presó on només anaven a dormir. Dimecres farà 10 anys de l'accident en què van morir 21 jubilats francesos.
Barcelona, Quim Balaguer.
Demanen 125 anys de presó per a 25 membres del col·lectiu Ocupa de Terrassa, acusats d'haver entrat il·legalment en una casa del centre de la ciutat. Els processats afirmen que aquest judici és desmesurat i que es fa massa tard.
Tarragona, Mar Riera.
La Cambra de Comerç de Tarragona proposa racionalitzar els horaris per millorar la productivitat i fer front a la crisi. Per aquest motiu, dona ple suport a la Comissió Nacional per la Racionalització dels Horaris a l'Estat Espanyol, una entitat que defensa conciliar la vida laboral i familiar.
Lleida, Noelia Casellas.
El govern aranès ha confirmat avui l'existència de 3 brots de la malaltia de llengua blava a la Vall d'Aran. Tot i això, el govern català espera que arribin els resultats del laboratori de referència per fer-ne la declaració oficial.
I 5 minuts abans de 3:45 de la tarda, l'Esport al Punt, edició migdia, amb quins continguts? Jordi Turrió.
Avui calcularem els quilòmetres que han de fer els jugadors del Barça i també els dels seus rivals pel títol de Lliga per jugar aquests dies amb les seves seleccions. A més, sentirem, entre d'altres, Raúl Tamudo, Manuel Pellegrini, David Villa, Dani Pedrosa, Edurne Passavant, i visitarem, a més, l'empresa catalana Derbi, que després de 20 anys en blanc ha tornat a guanyar un Mundial de Motociclisme.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marc Vidal.
Són les 2:05. Nova jornada negra a les borses europees. La d'avui, els inversors veuen amb recel i preocupació el rescat del segon banc hipotecari d'Alemanya, l'Hypo Real Estate. Tenen por que la crisi bancària s'escampi, apareguin més entitats europees en risc de fallida. A més, persisteixen els dubtes que el pla anticrisi dels Estats Units sigui suficient per redreçar la situació financera i econòmica nord-americana.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
I per acabar-ho de redonir tot plegat, el Fons Monetari Internacional ha confirmat que revisarà a la baixa les previsions de creixement de l'economia mundial. Última hora dels índexs borsaris, des de la Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Hi ha color vermell arreu d'Europa, en unes borses europees en plena caiguda lliure. Hi ha molts dubtes sobre si el pla de rescat del sistema financer nord-americà aconseguirà desbloquejar els mercats del crèdit i evitar l'entrada en recessió dels Estats Units, i si Europa se'n sortirà davant les dificultats dels grans grups bancaris. Per exemple, in extremis, el govern alemany ha rescatat el banc hipotecari Hypo Real Estate amb una autèntica situació de perill, i ara la premsa diu que el Commerzbank, que s'ensorra avui en borsa, podria ser el pròxim en problemes. A França, el BNP Paribas ha fet amb el control de Fortis a Bèlgica i Luxemburg per uns 14.500 milions d'euros, i a Itàlia, Unicredito també s'enfonsa a aquesta hora després d'anunciar una ampliació de capital de 6.000 milions d'euros amb l'objectiu de fer front a la falta de liquiditat. Tot plegat ha desfermat el pànic entre els inversors. Així, ara, per exemple, l'IBEX 35 cau un 4% i se situa en els 10.958 punts en tots els valors, els 35 del selectiu en vermell. En el mercat de divises de Frankfurt, l'euro s'enfonsa davant d'una moneda nord-americana en màxims de 13 mesos. Aquesta hora es canvia en zona de mínims anuals a 1,36 dòlars.
Davant aquesta crisi bancària a Europa, Alemanya ha decidit incrementar les garanties dels dipòsits que els clients tenen al banc. Una decisió que ha tingut la resposta en cadena d'altres països, com ara Grècia, Àustria, Suècia, Dinamarca. Els ministres d'Economia de la zona euro en parlaran aquest vespre a la seva reunió mensual prèvia a la trobada dels ministres de Finances del conjunt de la Unió. Brussel·les, Oriol Serra.
La decisió d'Alemanya de garantir els estalvis dels seus contribuents, xifrats en 511.000 milions d'euros pel Bundesbank, ha provocat un autèntic efecte en cadena a la Unió Europea i condicionarà les reunions que els ministres d'Economia i Finances de l'Eurogrup i els de la UE tenen previstes per avui i demà a Luxemburg. De moment, a l'estratègia alemanya s'hi han sumat, a més de Grècia i Irlanda, països com Àustria, Suècia i Dinamarca. En aquest darrer cas, el govern de Copenhague ha arribat a un acord amb els bancs del país per garantir de manera il·limitada els estalvis dels ciutadans. Recordem que fins ara els bancs danesos garantien en cas de fallida fins a 300.000 corones, que són gairebé 40.000 euros, la mateixa quantitat que proposa la Comissió Europea i que seria el doble de l'actual.
A Espanya, el fons de garantia és de 20.000 euros per persona i entitat, i el vicepresident econòmic Pedro Solbes continua apostant per una solució conjunta a la Unió Europea per augmentar aquesta quantitat. Insistint en la solvència del sistema financer espanyol, Solbes no descarta actuar si la situació finalment així ho requereix. Informació des de Madrid, Àngels Lafuente.
El ministre d'Economia, Pedro Solbes, no li agrada gens que els països hagin actuat de manera unilateral a l'hora d'augmentar la garantia dels dipòsits dels ciutadans en les entitats bancàries. El vicepresident econòmic vol convèncer els seus homòlegs comunitaris que cal prendre una decisió europea. Si no aconsegueix aquest consens, Solbes no descarta prendre mesures per garantir els dipòsits.
Nos hubiera gustado que ningún país miembro hubiera tomado decisiones unilaterales, que siempre son negativas. Yo voy a Luxemburgo, toca hoy, con la intención de que intentemos llegar a un acuerdo entre todos. Evidentemente, si no hay acuerdo y vemos que no es posible, pues haremos nuestra reflexión y, en su caso, si hay que tomar alguna decisión, la tomaremos. Pero nuestra prioridad, evidentemente, es que la decisión sea europea.
Solbes ha insistit en la solvència del sistema financer espanyol i ha assegurat que els diners dels ciutadans no corren cap perill.
I en aquest context, el president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, s'entrevistarà aquesta mateixa tarda amb els representants dels principals bancs espanyols, com ara el Santander, el BBVA i la Caixa. Madrid, Cifri Gras.
A les 5 de la tarda comença la reunió. Zapatero rep a la Moncloa els presidents del BBVA, la Caixa, el Banc Popular, Caja Madrid i Unicaja, i el conseller delegat del Santander. Segons fonts de la Moncloa, Zapatero vol saber de primera mà com està funcionant el sistema financer espanyol. Malgrat tot, les mateixes fonts també diuen que no s'espera cap resultat concret, cap mesura concreta d'aquesta reunió, tot i que avisen que el programa està totalment obert. El govern espanyol també ha fet públic aquest divendres el president espanyol dinarà amb Sarkozy a París. Després de la reunió de la part europea del G8, Zapatero vol intercanviar impressions amb el president francès de cara a la reunió del Consell Europeu que celebrarà la setmana que ve a Brussel·les.
L'informatiu del migdia, Catalunya Ràdio.
5 minuts i un quart de 3 de la tarda, passem pàgina a l'informatiu del migdia. El Premi Nobel de Medicina d'aquest any ha guardonat els descobridors dels virus del papiloma humà i el de la sida. El científic alemany Harald Zurhausen ha estat distingit per la troballa del papiloma virus, el principal responsable del càncer de coll d'úter, i els investigadors francesos Luc Montagnier i François Barré-Sinoussi han estat reconeguts per haver identificat el virus de la immunodeficiència humana. L'Acadèmia de Ciències Sueca, que concedeix aquests Premis Nobel, destaca que mai abans la ciència havia aconseguit en tan poc temps trobar l'origen d'una síndrome que s'ha convertit en una pandèmia. París, Maria Rovira.
El comitè del Premi Nobel ha destacat la importància del treball dels dos investigadors francesos, codescobridors del virus de la sida, per la seva contribució essencial en la comprensió actual de la biologia d'aquesta malaltia i el seu tractament antirretroviral. Luc Montagnier, nascut el 1932 i doctorat per la Universitat de Poitiers, va ser professor de virologia a la Universitat de París i va deixar la docència als anys 60 per dedicar-se a la investigació. François Barré-Sinoussi, de 61 anys, va ser doctorada en virologia i des dels anys 60 exerceix a l'Institut Pasteur de París, on s'ha especialitzat en la regulació d'infeccions virals. L'actual directora de l'Institut Pasteur, Alice Dautry, destacava a France Info la importància del premi pel centre de recerca.
Estic molt emocionada i també orgullosa pels nostres col·legues. Aquí veiem treballar des de fa molts anys per combatre aquesta malaltia sobre el terreny, aplicant un tractament només 3 anys després de la descoberta del virus.
Luc Montagnier va guanyar el 2000 el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació, juntament amb el nord-americà Robert Galo, amb qui es disputa la paternitat del descobriment del VIH.
El Congrés Mundial de la Natura ha començat avui a Barcelona. Els fòrums de treball ho ha fet amb dades preocupants sobre la supervivència de les espècies. Segons la llista vermella que es publica cada any, en el millor dels casos, una quarta part de les espècies de mamífers estan amenaçades d'extinció. Els estudis més pessimistes alerten fins i tot que podrien ser una de cada tres. Unitat Mòbil al Fòrum, Valèria Obereda.
Aquesta forquilla es deu al fet que de les 5.500 espècies que s'han estudiat n'hi ha unes 800 sobre les que no es té suficient informació. Els motius del perill d'extinció d'aquests animals els apunta Jan Schipper, director del grup d'avaluació de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.
Uno es la pérdida de hábitat, que eso es por deforestación, conversión de sabanas para agricultura, ese tipo de cosas. El otro es, por lo menos más que todo, en Asia y sureste de Asia es cacería y explotación de mamíferos por cazar con trampas y eso. Entonces, esos son los dos mayores amenazas de mamíferos.
L'os bru, el gall salvatge i les perdius nival són algunes de les espècies en perill a Catalunya, molt lluny, però, de la situació crítica de l'inx ibèric a l'estat espanyol. Cal impulsar la investigació per combatre aquesta crisi i, a partir dels resultats que s'obtinguin, cal avaluar les decisions que prendran d'una manera concertada els governs.
I avui homenatge als Mossos d'Esquadra ho fa la Generalitat amb motiu de la commemoració dels 25 anys de la reinstauració de la policia catalana. El govern destaca l'èxit de la consolidació del cos policial durant aquest període. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
Una consolidació durant aquests 25 anys que han suposat, segons han assegurat el conseller d'Interior Joan Saura i el president José Montilla en els seus parlaments, un pas important per l'autogovern a nivell polític i per la seguretat a nivell social. En aquest sentit, José Montilla ha assegurat que l'èxit dels Mossos d'Esquadra ha estat el d'una policia pròxima que s'ha guanyat la confiança dels ciutadans.
La nostra policia s'ha fet mereixedora de la confiança de la societat. Aquest és el seu capital més valuós. En temps de dificultats econòmiques i socials, quan la ciutadania es gira vers els poders públics demanant seguretats, tenim la sort de comptar amb aquesta reserva de confiança social.
Parlaments també amb diversos referències al repte que suposa el pròxim desplegament a Tarragona, que culminarà l'arribada dels Mossos a tot el territori l'1 de novembre. Una nova fita històrica, han dit. Aquest acte institucional també homenatja els 268 agents de la primera promoció i dels 50 més provinents de la Diputació, que van formar el primer contingent ara fa 25 anys dels Mossos d'Esquadra.
I també aquest migdia 2.000 persones han assistit als funerals del bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carreras. S'han fet a la catedral de la capital catalana, Mireia Sala.
A l'homilia, l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha destacat la dedicació de Joan Carreras a l'Església i al país.
Els 4 anys que l'he tingut al meu costat ha estat per a mi un ajut molt preuat, molt important, en el govern pastoral de l'Església de Barcelona, i el trobaré certament a faltar. La seva fe cristiana i la seva vocació de pastor el van empènyer sempre a fer present l'Evangeli i l'Església en la vida de les persones i en la identitat i la cultura de Catalunya.
Joan Carrera serà enterrat al cementiri de Montjuïc, al costat de la seva mare.
Un quart de tres a l'informatiu del migdia. Aquesta tarda, el president de la Generalitat, José Montilla, rebrà els seus dos antecessors, el capdavant del govern, Jordi Pujol i Pasqual Maragall, juntament amb els expresidents del Parlament, Heribert Barrera i Joan Rigol. Ho fa per tractar la qüestió del finançament de Catalunya. Des del PSC han assegurat que aquesta trobada demostra la transversalitat del catalanisme actual. Barcelona, Joan Trias.
La trobada d'aquesta tarda és un pas més del que ja fa temps es va planejar com la declaració dels quatre presidents. La reunió amb Pujol, Maragall, Barrera i Rigol just després del debat de política general serveix per rellançar la figura del president Montilla en clau d'unitat catalana. De fet, el portaveu del PSC, Miquel Iceta, ho veu com una expressió real del catalanisme.
El catalanisme té un element d'una gran transversalitat a les forces polítiques, i és un fil que relliga moltes maneres d'estimar el país. Des d'aquest punt de vista, que el president de la Generalitat rebi els quatre presidents és una mostra més d'això.
Iceta també entén que l'acord sobre finançament de la setmana passada no anirà més. És preferible, segons diu, preservar el que s'ha aconseguit i no posar-ho en perill amb l'intent de més concrecions.
Doncs el secretari general d'Esquerra, Joan Ridao, demana al líder de Convergència i Unió, Artur Mas, que deixi de barrejar el que és la negociació d'aquest nou model de finançament amb Madrid amb la votació dels pressupostos generals de l'Estat al Congrés. A més, Ridao reclama a Mas que ara no s'inhibeixi de la negociació entre el govern i l'executiu de Zapatero. Barcelona, Marta Corbalán.
El secretari general d'Esquerra, Joan Ridao, ha demanat a Convergència i Unió que no barregi el debat del finançament amb els pressupostos després que Artur Mas hagi amenaçat de trencar el front unitari català si el PSC vota a favor dels comptes de l'Estat. El dirigent republicà també emplaça la Federació Nacionalista a no inhibir-se a partir d'ara en la negociació.
Convergència i Unió s'hi ha d'implicar, entre altres coses, perquè és part de la criatura del model de finançament que hi ha a l'Estatut i, sobretot, també a l'hora d'haver subscrit una resolució conjunta amb els partits del govern. Per tant, no es pot inhibir amb aquest tema. A part de que té un paper també protagonista a Madrid, en la mesura que, com a grup parlamentari, haurà de votar no només els pressupostos, sinó també la LOFCA.
Davant l'actual conjuntura econòmica, Esquerra defensarà una esmena als pressupostos demanant a l'Estat que garanteixi la integritat dels fons i els dipòsits bancaris dels clients, seguint l'exemple d'Alemanya.
Com és que estàs tan tranquil? Amb l'última pujada del tipus d'interès de les hipoteques?
És que sóc client de Caixa Penedès.
Doncs jo no.
Cap problema, perquè pots protegir-te de les pujades de tipus tinguis on tinguis la teva hipoteca.
Amb Caixa Penedès, les fluctuacions del tipus d'interès ja no t'afectaran. Contracta la protecció interès i oblida't de la resta. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Són les 2:17.
Rigalauto 902 30 30 76. La millor assegurança pel teu cotxe t'ofereix aquest espai.
Informació del trànsit ara des de l'equip viari amb Cèlia Quintana.
Bé, doncs, després d'un matí marcat a hora punta per un camió que ha quedat atrevessat a la P7 al Papiol i ha congestionat la circulació de tota la zona d'influència, ara el trànsit és còmode en general i sense incidències a comentar. Només les zones d'obres poden presentar algun entrebanc i alentir la marxa dels vehicles, però sense detallar cues quilomètriques.
Digue'm que ets de Rigel i podràs escollir sempre el taller que vulguis. Truca al 902 30 30 76. 902 30 30 76 o entra a rigel.es.
Una aposta de futur.
L'educació.
Una demanda creixent.
Les noves tecnologies.
Un portal educatiu pioner a l'Estat.
Edu3.cat.
Catalunya Ràdio, TV3 i el Departament d'Educació posen al teu abast i al de les escoles centenars de programes educatius de ràdio i televisió.
Per ampliar coneixements i fomentar l'ús de les noves tecnologies.
Edu3.cat.
Edu3.cat.
Catalunya Ràdio i TV3 amb l'educació.
Oberts a l'ensenyament. Oberts al món.
Si gaudeixes amb les sèries però les vols veure al teu aire, estàs de sort. Fins al 3 de novembre a la FNAC tens les teves sèries preferides a un preu únic. Prison Break, Perdidos, Los Sopranos, Sexo en Nueva York, El Internado i molts més títols. A les botigues a FNAC i a FNAC.es. Continuem addictes a les sèries.
Vol treure més suc dels seus diners?
Ara, amb el dipòsit extra de Caixa Girona, els podrà esprema al màxim. Obtindrà una excel·lent rendibilitat del 6,5% TAE a un any per la meitat de la imposició. També es beneficiarà de tota la revaloració de l'IBEX per l'altra meitat, sempre amb el capital garantit. Vingui a Caixa Girona i tregui tot el suc dels seus estalvis.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Més notícies a l'informatiu del migdia, ara de la Crònica del Món. Al Brasil, el partit dels treballadors d'Ignacio Lula da Silva es perfila com el guanyador de les eleccions municipals que es van fer ahir. Tot això es manté la incertesa a les grans ciutats, com ara Rio o São Paulo, on falta la majoria absoluta que fa necessària una segona volta, ara com ara. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Considerats el gran baròmetre de cara a les eleccions generals del 2010, en les que el president Lula da Silva no optarà la reelecció a aquests comicis municipals brasilers, han deixat en molt bona posició al Partit dels Treballadors i a les formacions que conformen la seva coalició. A São Paulo i Rio de Janeiro, però, l'alcaldia s'haurà de disputar en segona volta. Qui parla és l'exministre i alcaldable del PT per São Paulo, Marta Suplicy, mostrant-se segura de la seva victòria a finals de mes. I és que està considerada també la successora de Lula da Silva i, per tant, la candidata d'aquí 2 anys a la presidència. L'anècdota l'han posat 8 candidats afrobrasilers que s'han presentat amb el sobrenom d'Obama per captar vots.
I a Bolívia, el president Evo Morales no aconsegueix una entesa per acabar amb la crisi política que des de fa mesos sacseix el país. No hi ha hagut acord a la reunió que ha mantingut a Cochabamba amb els governadors de les 4 regions autonomistes que s'oposen a la reforma agrícola i la reforma constitucional que proposa el president Eva Pineda.
Ha estat una reunió llarga de 10 hores en què no s'ha aconseguit el consens. Els 4 governadors autonomistes no han acceptat el pla nacional proposat per Evo Morales. Diuen que l'acord no ha estat possible en els temes més importants. Els governadors reclamen un estatut d'autonomia i, en canvi, el president proposa una reforma de la Constitució en què es reforça el paper de l'Estat. Els governadors també volen conservar els ingressos derivats de l'impost sobre el petroli i Evo Morales vol que aquests ingressos es destinin a augmentar les pensions a jubilats i ajudes socials. Aquesta crisi política va provocar, encara no fa un any, més enfrontaments sagnants entre partidaris i opositors a Evo Morales, el primer president indígena que té Bolívia.
Tornem a Catalunya, una operació policial conjunta entre la policia espanyola i la Guàrdia Urbana contra la prostitució ha alterat avui la vida quotidiana al barri del Raval de Barcelona. S'han escorcollat diversos pisos. Segons algunes fonts, hi ha, com a mínim, 12 persones detingudes, Jofre Llombard.
L'operatiu ha estat força espectacular i ha durat el seu gros 2 hores. Agents dels 2 cossos policials han arribat a tallar durant alguns minuts carrerons del barri per acordonar els blocs de pisos on es feien els escorcolls. Les 12 detencions s'han fet en 3 pisos diferents dels carrers Carreta, Salvador i Maria Aurèlia Campmany. Es tenen poques dades més d'aquesta operació, la segona que es fa en menys d'una setmana al mateix barri. Fonts policials apunten que l'acció dels agents anava encaminada contra la prostitució. Algunes de les detencions són de presumptes proxenetes, tot i que no es descarta que també es puguin imputar delictes d'immigració il·legal.
I el jutjat de vigilància penitenciària ha denegat el 3er grau als 2 condemnats pel naufragi de la barca Loca a la Banyoles i els obliga a reingressar a la presó, on només anaven a dormir fins ara. Precisament, dimecres farà 10 anys de l'accident en què van morir 21 jubilats francesos. Girona, Albert Requena.
Bon dia. El fiscal va recórrer el règim obert de Bartomeu Gayolà i Simó Rodríguez perquè només feia 3 mesos que havien ingressat a la presó per complir els 3 anys de condemna imposats per ser responsables de l'enfonsament de l'Oca. L'advocat defensor, Carles Monguilot, ja ha anunciat que recorreran la resolució perquè puguin mantenir el règim obert.
De moment la situació es mantindria igual de la que estan ara portant, és a dir, estarien en un 3er grau fins que definitivament es resolgui, i aquest definitivament resoldre's vol dir una apel·lació en el Tribunal Sentenciador. Jo confio que el Tribunal Sentenciador, en última instància, vegi que l'aplicació del 3er grau és absolutament, per mi, justa, que s'adapta perfectament a les previsions legals.
La titular del jutjat de vigilància penitenciària número 2 de Catalunya, Maria José González, revoca el règim obert perquè els 2 interns no han complert encara una 1/4 part de la condemna. La jutja tampoc no té en compte l'edat de Bartomeu Gayolà, tot i que és major de 70 anys.
I l'Audiència de Barcelona jutja des d'avui un home acusat d'assassinar l'exregidora de Convergència i Unió a l'Ajuntament d'Igualada, Francesca Castelltort, l'octubre de l'any 2006. L'acusat s'enfronta a 25 anys de presó. Audiència de Barcelona, Maria Núria Revetlla.
Continua a aquesta hora l'interrogatori de l'acusat per part del Ministeri Fiscal. L'home, que en la tarda dels fets era l'únic paleta que treballava a la casa de la víctima, ha assegurat de moment davant del jurat popular que va marxar de la finca entre 1:15 i 5 de la tarda, per tant, mitja hora abans de l'hora en què va morir l'exregidora d'Igualada, Francesca Castelltort. I ha afegit també davant del jurat que feia molt de temps que no veia la víctima.
Creia que no la veria sobre unos 2 anys, así, cuando le hicimos la otra obra. Que li fem un almacén, fem com una tienda.
El fiscal demana una condemna de 25 anys per l'acusat per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. La defensa vol l'absolució perquè no reconeix els fets i assegura que era en un altre lloc.
Més notícies ara a l'informatiu del migdia en format breu. Espanya i Itàlia tanquen la polèmica per la immigració dels gitanos.
El ministre d'Administracions Públiques italià, Renato Brunetta, reconeix que no han gestionat prou bé la immigració.
mentre que el ministre d'Immigració espanyol, Celestino Corbacho, ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio que els gitanos d'Itàlia no han entrat a Espanya.
No he notat cap moviment d'Itàlia cap a Espanya. Entre altres coses, perquè el senyor Berlusconi, això que ha dit, que ell en 48 hores agafaria 500.000 persones i les enviaria al seu país, això no ho podrà fer. El que sí fa és discursos molt a curt termini.
El ministre de Justícia demana al Poder Judicial que sancioni amb més duresa el jutge del cas Mariluz.
Mariano Fernández Bermejo ha convidat el nou govern dels jutges a revisar a l'alça la sanció contra el magistrat Tirado, que actualment és de 1.500 euros.
Yo confío en que el nuevo Consejo del Poder Judicial examine la dimensión de lo ocurrido. Y por tanto, deseo y espero que haya esa altura de miras cuando se juicie el tema.
Almenys 72 morts i un centenar de ferits en un terratrèmol al Kirguistan.
Tot un poble ubicat molt a prop de l'epicentre del sisme ha quedat totalment devastat amb més d'un centenar de cases ensorrades. El terratrèmol de 8,8 graus ha estat aquest cap de setmana i avui continuen les tasques de rescat de les persones que han quedat atrapades sota la runa.
Llamazares deixarà de ser el coordinador d'Esquerra Unida.
Després de 8 anys al càrrec, avui ha anunciat la seva dimissió i ha fet alhora una crida a la unitat dins el partit.
Estoy convencido de que la próxima asamblea de Izquierda Unida no debe ser una asamblea del reproche o del retrovisor. Necesita ser una asamblea para los trabajadores, para los ciudadanos y una asamblea para el futuro de Izquierda Unida.
Ibarretxe anirà a judici el 8 de gener.
Es jutjaran les reunions públiques i secretes entre el lehendakari, els socialistes bascos Patxo López i Rodolfo Ares i cinc membres de la il·legalitzada Batasuna, entre ells Arnaldo Tegui. L'acusació demana 3 anys de presó per a Juan José Ibarretxe i 9 mesos per als dirigents socialistes per haver-se reunit amb un partit il·legal durant el procés de pau l'any 2006.
Plana de Cultura, ara l'informatiu del migdia, un malson amb tocs de conte infantil. Així es podria definir la proposta del coreà Ying Phil Sung, Hansel i Gretel, que s'ha presentat al Festival de Cinema de Sitges. Es tracta del segon llargmetratge del director coreà i es basa en el conte dels germans Grimm. Sitges, Montse Pujol.
S'ha de protegir la infància i dels nens per garantir-los un bon futur. Això és el que considera el director coreà Yim Pil-sung, qui que ha volgut reflectir en la versió lliure que ha fet del conte dels germans Grimm. El cineasta coreà que ha dit que el conte de Hansel i Gretel és europeu, però que la temàtica es pot aplicar a l'actual situació de Corea, ha apuntat que en aquesta pel·lícula volia insistir en el missatge del conte perquè els adults no l'oblidin.
Nosaltres llegim els contes quan som petits, però el que fem quan som adults, en realitat, és oblidar-nos d'aquestes històries. Per això volia parlar en aquesta pel·lícula del missatge d'aquest conte, perquè s'interpretés bé.
Hansel i Gretel és la segona pel·lícula del director coreà. La primera, Antarctic Journal, també la va presentar al Festival de Cine de Sitges el 2005, on va obtenir l'Orient Express Casa Àsia de Sitges.
I l'escriptor Paul Auster ha presentat aquest migdia a Barcelona la seva última novel·la, Un home a les fosques, una història sobre insomni, guerra i les relacions familiars. Del llibre se n'han editat 13.000 exemplars en català i 100.000 en castellà. Barcelona, Anna Gravalosa.
El protagonista, un home de 72 anys que viu amb la seva filla i la neta, pateix insomni i per passar les hores s'inventa històries. Aquest és el punt de partida que Auster utilitza per teixir una novel·la que parla de la situació actual als Estats Units, de la guerra i també de la mort, a més de com molts protagonistes afronten i viuen aquesta situació.
El llibre parla sobre la família, com he dit, però també sobre la guerra, perquè la família es veu afectada per la guerra. Per tant, el protagonista principal, Brill, pensa molt en la guerra i és el tema que l'obsessiona tota la nit.
En la presentació, Auster també ha parlat de cinema i de la seva fòbia a dur les novel·les a la gran pantalla, a més de repassar la situació econòmica i política dels Estats Units abans de les eleccions i l'esperança que té davant un canvi de govern.
Doncs aquest vespre actua a l'Auditori de Barcelona la UBS Verbier Festival Chamber Orchestra amb el prestigiós violinista Joshua Bell al capdavant. Bell és el director musical d'aquesta formació de cambra integrada per una selecció dels millors músics o exmembres de la germana gran d'aquest conjunt. Aquesta formació va ser fundada l'any 2000, té 100 músics d'entre 17 i 29 anys procedents de 30 països. Entre el repertori que es podrà escoltar a partir de les 8 a l'Auditori a les 4 estacions de Vivaldi, també l'arranjament que Gustav Mahler va fer del quartet La mort i la donzella de Schubert, un concert que per cert serà retransmès per Catalunya Música. 2:45 PM. Els titulars.
Les borses europees viuen un altre dilluns negre. Al darrere d'aquesta jornada hi ha el recel pel rescat del segon banc hipotecari d'Alemanya, els dubtes del pla anticrisi dels Estats Units i l'avís del Fons Monetari que revisarà a la baixa les previsions de creixement de l'economia mundial.
Connexió ara amb Madrid. Montse Sánchez, del PP, assegura que encara que fracassi la reunió de dijous entre Solbes i Montoro, Mariano Rajoy anirà igualment a la Moncloa per parlar d'economia amb Zapatero.
Des del PP, Esteban González Pons diu que Mariano Rajoy assistirà a la reunió amb el president Zapatero encara que la trobada de dijous no serveixi per acordar res.
Porque los millones de españoles que lo están pasando mal no se merecen que nos llame el presidente del gobierno y nosotros no vayamos, iremos. Ahora, apelo a la opinión pública. Y a la opinión pública española le digo, nosotros vamos a ir, pero nos han dicho que no podemos hablar de presupuestos, nos han dicho que no podemos hablar de medidas estructurales, nos han dicho que no podemos hablar del sistema financiero.
Si volen diàleg amb l'oposició, que acabin, diu González Pons, els insults del socialista Pepe Blanco cap als populars.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
¿Pero qué te pasa? ¿De qué te ríes?
Pues que estas tortitas de maíz Santiberi solo tienen 27 calorías y están riquísimas.
Oye, no te las comas todas, déjame probar alguna.
Con un montón de variedades, deliciosas, saciantes y muy crujientes. Tortitas Santiberi. Santiberi. Y ríete del hambre.
Notícies de les comarques de Barcelona, ara l'informatiu del migdia. Una empresa de distribució de peix de Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, ha acomiadat una treballadora que està en coma des de mitjans de setembre a causa d'un accident de trànsit. L'empresa manté que el motiu de l'acomiadament és per les nombroses faltes d'assistència. Palau Solità i Plegamans, Oriol Mondéjar.
La treballadora acomiadada de l'empresa El Punt del Peix de Palau Solità i Plegamans es troba hospitalitzada i en coma des de mitjans de setembre arran d'un accident de moto. Els advocats del col·lectiu Ronda que porten el cas expliquen que l'empresa ha aprofitat aquesta circumstància per fer-la fora amb una indemnització mínima. L'advocat Josep Antoni González explica el motiu d'aquest acomiadament.
La família anava entregant a l'empresa els partes de confirmació de la baixa i a part, bueno, de fet, abans d'enviar-li la carta d'acomiadament, la pròpia empresa havia parlat per telèfon amb la família, con lo cual la família també li comunicava telefònicament l'estat de la treballadora. I, és més, no només és que no fos conscient, sinó és que precisament l'estat de la treballadora és l'únic motiu pel qual l'empresa l'acomiada.
L'empresa El Punt del Peix de Palau Solità i Plegamans era plenament conscient de la situació d'indefensió de la treballadora i en la carta d'acomiadament reconeix que és un acomiadament improcedent i alega que ho fa segons l'article 54 de l'Estatut del Treballador a causa de les repetides faltes d'assistència.
I aquest matí ha començat el judici contra 25 membres del col·lectiu Ocupa de Terrassa, qui s'acusa d'haver entrat i haver habitat de manera il·legal una casa del centre de la cocapital vallesana l'any 99. Asseguren que aquest judici, en què es demana un total de 125 anys de presó, és desmesurat, que es fa massa tard. Terrassa, Albert Segura.
Ara fa 9 anys, quan es va desallotjar la casa coneguda com Cor 3 i on es van identificar un total de 25 persones acusades d'ocupar l'habitatge de manera il·legal. Des del col·lectiu Solidaritat Antirepressiva asseguren que ara el judici es celebra massa tard i ho atribueixen al mal funcionament del sistema judicial, donat que a hores d'ara molts dels acusats tenen una feina estable, responsabilitats com ara fills, i fins i tot alguns d'ells ja no viuen ni a la cocapital vallesana. En total es demanen 125 anys de presó pels joves acusats, 5 per cada un d'ells, a més d'una multa individual de 3.000 euros. El judici s'està celebrant en un centre cívic arran de la petició dels acusats i els seus acompanyants que volien que hi pogués assistir públic.
I des d'aquest migdia el carrer del Pont del Treball de Barcelona ha passat a ser el carrer del Pont del Treball Digne. L'acte de canvi de nom d'aquest vial que uneix els districtes de Sant Andreu i Sant Martí ha servit de punt de partida d'una jornada de mobilització sindical que es farà demà arreu del món. Barcelona, Carlos Badaibar.
Els sindicats presents a l'acte, UGT, Comissions Obreres i USOC, han emmarcat aquest canvi de nom en el context de crisi del sistema capitalista i han coincidit que és el moment de fer sentir el contrapoder de la societat. El màxim dirigent de la Central Sindical Internacional, Guy Ryder, present a l'acte, ha situat Barcelona al centre de la mobilització global de la mà.
El discurso sindical que es de la solidaridad, de la generosidad y de la responsabilidad. Todo eso empieza aquí en Barcelona. Estoy muy contento, agradezco mucho a mis compañeras y compañeros catalanes porque aquí en Barcelona vamos a empezar esta aventura planetaria.
El ja anomenat Pont del Treball Digne, per cert, es veurà afectat per les obres de l'AVE a la Sagrera, però els responsables de l'Ajuntament ja han assegurat que es canviarà de lloc, però que es conservarà el nom i l'esperit.
i la crisi farà baixar les vendes al petit comerç, farà que es contracti menys personal de cara a la campanya de Nadal. Així ho ha dit Jordi Rutllan, president de la Fundació Comerç Ciutadà, que agrupa associacions de comerciants dels centres d'11 ciutats de Catalunya, com ara Sabadell, Badalona, Figueres o Vic. Miriam Tirado.
En la presentació del baròmetre del comerç urbà del primer semestre d'aquest any ja s'ha constatat una baixada de vendes. Tot i així, el 77% de comerços han mantingut la plantilla i un 7% l'ha ampliada. Escoltem Jordi Rutllan, president de la Fundació.
És important, en un moment com aquest, que quedi clar que som un sector que no som ni molt menys destructor com són altres, no? Que la primera de canvi aprofiten per fer un ERE i treure's de sobre a 400 treballadors.
Del baròmetre també es desprèn que el 85% no és partidari de la liberalització total d'horaris comercials i el 50% creu que els 8 dies festius que la Generalitat permet obrir els comerços són massa dies.
Situació aquesta hora del transport públic a l'àrea de Barcelona en connexió amb el centre d'informació Transmet. Gustau Lamadrid.
Hola, bon dia. Doncs hores d'ara hem de destacar la normalitat pel que fa al funcionament de la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables, segons ens informen els diferents operadors. Situació tranquil·la, doncs, metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies. I de moment és tot des del centre d'informació Transmet.
El bon temps d'aquest cap de setmana ha portat milers de boletaires als boscos catalans amb la festa del bolet de Berga com a plat fort, però a Catalunya hi ha espècies de bolets en perill d'extinció per canvis en el seu hàbitat natural. Tant sectors acadèmics com de boletaires alerten sobre la necessitat de protegir els hàbitats per garantir la presència d'aquestes espècies al territori. Gerard López.
El micòleg i professor de geologia de la Universitat de Girona, Carles Roquer, diu que en aquesta situació hi contribueixen factors del clima i també la massificació d'accés al bosc. Tot plegat, diu, fa que a hores d'ara hi hagi espècies en perill, com alguns bolets que proliferen en zones de pollancres.
Aquí a Catalunya tenim bolets que estan en perill d'extinció, sobretot degut a que els seus hàbitats estan amenaçats. Qualsevol alteració, qualsevol efecte, una tala o un incendi, implicarà doncs la desaparició d'aquests bolets.
Roquer proposa també mesures educatives i de control de l'accés al bosc per protegir aquestes espècies, aquests hàbitats. Des del territori, però, hi ha qui apunta, rebutja això, diu que són mesures recaptatòries i en proposa d'altres com regular els dies d'accés al bosc.
I l'ampliació de la línia 3 del metro de Barcelona, que s'ha inaugurat aquest cap de setmana en dues estacions noves, ha superat sense problemes la primera hora punta en dia feiner per cobrir aquest nou trajecte. La companyia TMB ha ampliat amb dos trens més la flota de la línia 3 en hora punta. Ara n'hi ha 27 que, segons empresa, permeten mantenir els intervals de 3 minuts i 10 segons a les hores de màxima afluència. Dos quarts i mitja, tres de la tarda, les borses i el temps per acabar. Les borses europees es desplomen en un context de crisi. La banca europea pendents de l'obertura a Nova York, aquesta hora ja. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
La por s'ha instal·lat a les borses europees. Estem davant del que podria ser ja el quart dilluns negre en uns mercats que s'enfonsen fruit del pànic venedor. Forta clatellada enmig d'un gran pessimisme i desconfiança arran dels temors sobre la situació econòmica global. Aquí l'IBEX 35 s'ensorra al voltant del 4%, ballant amb els 11.000 punts, amb tots els valors en negatiu. Fort castig pels valors bancaris davant les dificultats dels grans grups a Europa. Caiguda lliure al voltant del 5%, també a la resta de borses del vell continent, com a conseqüència dels problemes que viu la banca europea. En el mercat de divises, l'euro es deprecia i força contra una moneda nord-americana en màxims de 13 mesos. Afeblit en zona de mínims anuals, es canviarà a 36 dòlars. I el futur augment del barril de petroli Brent s'abarateix per sota dels 86 dòlars i mig a mesura que la crisi financera es va cobrant noves víctimes a Europa.
I el temps, la previsió, que sembla que de moment no canvia. Jofre Genuer, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Doncs una previsió de temps molt agradable al llarg d'aquesta tarda. Continua la suavitat, aquest ambient molt contrastat amb aquestes temperatures que hem tingut de matinada, que per cert menys fredes que les darreres. I en aquests moments, per exemple, 24 graus a Barcelona, a Girona, també a Lleida, 23 a Tarragona, i cap a la Catalunya central, cap al Bages, Manresa, hi ha 25 graus. Molt probablement, de manera local, al llarg d'aquesta tarda es puguin arribar a superar de poc aquests 25 graus. Demà és quan esperem, sobretot per la tarda, vespre, que el temps comenci a canviar una mica. Demà encara contrast tèrmic, notable encara dominant el sol, però demà a la tarda els núvols es faran cada cop més abundants, s'acosta un front que a últimes hores fins i tot ja podria donar algun ruixat en el Pirineu Occidental. El front en si ens afectarà sobretot ja de cara a dimecres, no gaire pluja, i a més, en dies posteriors aquesta viatjarà cap al sud del país. A partir de dimecres les temperatures diurnes, sobretot, iniciaran un descens.
Doncs fins aquí l'informatiu del migdia que hem fet José Antonio Muñoz, Carles Morales, Ricard Gifreu, Anna Escura, David Àngela, David Badia, Marta Romagosa, us ha parlat Marc Vidal, arriba tot seguit l'Esport al Punt, edició migdia, Jordi Turri, bona tarda.
Hola, bona tarda.